Seguirem, en tot cas, si hi ha alguna pregunta o així, ja trobarem un espai, espero que s'hi endavant per poder fer. Com ara ja ens hem posat a l'hora del temps, i ja anem un pèl tard, que és com s'ha d'anar. Farem la ponència primera del convent de Sant Daniel a càrrec d'Irene Brués.
Bon dia a tothom. Primer de tot, donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Gironís per convidar-me a participar en aquest 5è congrés d'història per parlar sobre el monestir de Sant Daniel de Girona amb motiu doncs, de la seva proximitat del seu mil·lenari. Permeteu-me dues observacions. Primer, que la conferència, bueno, la petita aportació que faré, l'he titulada Monestir de Sant Daniel de Girona i el seu arxiu. Monestir no convé una petita apreciació dins la comunitat, no? Per parlar en propietat també, però sobretot pretenc que la meva comunicació la faré com a arxivera de la Federació Catalana de Monges Benedictines i per tant també com a arxivera del monestir de Sant Daniel de Girona, i per tant no pretenc o no seria la meva voluntat fer un repàs o una intervenció sobre la història del monestir i d'aquests mil anys, primer perquè crec que en 40 minuts seria una mica indigest, i després perquè hi ha persones a la sala, no? com la mateixa Anna, que estan molt més preparades i qualificades per poder-ho fer. Per tant, la meva intenció és sobretot aprofitar l'ocasió que l'Institut d'Estudis Gironins m'ha ofert per poder parlar de l'arxiu del monestir i del monestir a través d'aquest, no? I de les múltiples possibilitats d'estudi de recerca que té, tant per la pròpia història del monestir com per la comunitat que hi ha residit, com la societat que l'ha envoltat al llarg de tots aquests segles, i fins i tot de les comunitats monàstiques que van ser integrades i annexionades a Sant Daniel de Girona al segle XV i XVI, que són Santa Margarida del Prat o de la Garriga de Roses, Santa Maria del Mar de Calonge i el monestir cistercenc de Vall de Maria, de Maçanet de la Selva. Així també com les possibilitats que té el fons per estudiar totes les poblacions vinculades al monestir, i que de fet a través de totes les propietats que aquest tenia a les comarques gironines, i que van des de Vilabertran a l'Alt Empordà o Set Cases a la Garrotxa fins a Calonge o a Maçanet de la Selva. Per tant, pròpiament parlant del fons, no? de l'arxiu, del fons del monestir de Sant Daniel, aplega tota aquella documentació, o conserva tota aquella documentació que està produïda o rebuda per la comunitat de monges benedictines al llarg de la seva vida com a conseqüència de la seva activitat. Des del moment de la fundació, que com ja s'ha parlat, no tenim una data exacta, estaria entre aquest any 1015 i 1018, i per tant, i fins avui dia. Per tant, estem parlant d'un arxiu, d'un fons obert, que encara avui continua incrementant-se amb documentació, i que tant aplega pergamins del segle X com documentació electrònica, fotografies digitals, expedients d'obres, de restauració, etc. No? Per tant, un fons molt extens, no en volum, però sí en cronologia. A part, l'arxiu del monestir, que us l'ensenyo perquè no hi podrem anar-hi, ja que és molt petit, i bueno, estem contents que el congrés té molts assistents. Aquí tenim el dipòsit d'arxiu. A part del fons propi del monestir, s'hi conserva també una col·lecció de goig, de 3.979 gojos entre el 1820 i el 2007, que recentment van ser tractats per un estudiant en pràctiques de la Universitat de Girona. I també s'hi conserva el fons de la família Mallol, format per uns 50 pergamins i unes 10 caixes de documentació entre els segles XVI i XIX, i que es tracta de la producció d'una família de pagesos de Vilopriu que explotaven les seves propietats al llarg de la vall de Llémena, i que l'última descendenta era germana d'una monja d'aquesta comunitat, i l'herència doncs acabà integrant-se, l'herència i també per tant el fons, l'arxiu patrimonial a la comunitat. A part d'aquesta documentació, que pròpiament no seria la produïda per la comunitat, el que seria el fons històric del monestir de Sant Daniel, i que va des del segle X fins a... bueno, que es conserva a l'arxiu, i que va des del segle X fins a inicis del segle XX, És la part consultable, òbviament la documentació produïda en els últims 100 anys es conserva dins la comunitat, bueno, està conservada per la comunitat de monges i per tant en els espais propis de la comunitat i no és consultable. La resta de la documentació consultable i que, com veureu, us faré tota una espècie d'exposició de les grans benaurances d'aquesta documentació, esperant que entre vosaltres doncs, sorgeixi possiblement alguna, no? algun incentiu per poder venir a consultar-lo. Aquesta documentació, com us dic, produïda, ens pot, per la comunitat, bàsicament, sobretot ens permet estudiar el monestir en la seva etapa medieval, sobretot és la col·lecció de pergamins, formada per 1603 pergamins, entre l'any 938, és el més antic, i el 1632, i que ens parlen des del moment de la seva fundació, i que aquí ja està parlat, però crec que aprofitant que n'hem parlat, doncs poder veure la documentació també estarà bé. Aquí tenim el trasllat, no el document original, sinó el trasllat de la compra, que la comtessa d'Ermessenda i el seu espòs, el Berenguer Ramon I, comtes de Barcelona, van fer... Com? Sí, perdó. van fer el bisbe de Girona, el germà de la mateixa Ermessenda, Pere Roger, l'any 1015. I per tant és aquest inici, no?, que nosaltres vam agafar com l'inici de la celebració del mil·lenari, però bé, no tenim, sabem que es compra l'església i totes les propietats de la Lou de Sant Daniel, però no apareix en cap moment la comunitat. El següent document també de la col·lecció de pergamins i que ens parla d'aquest moment fundacional és el pergamí de la donació de la comtessa d'Ermessenda, ara sí amb el seu fill, en Berenguer Ramon I, a la comunitat de Sant Daniel de Girona. Per tant, entre aquest any 2015 i aquest any 2018, a través d'aquests dos testimonis documentals, tenim l'inici d'aquesta comunitat. Però també ens permet veure doncs, el recolzament inicial i l'institucionalització de la comunitat, l'arrelament en aquests primers 100 anys, per exemple, en tot el recolzament inicial de la monarquia catalana, com per exemple a través d'aquest privilegi del rei Jaume I de l'any 1221, un privilegi doncs, en què se li confirmaven les propietats i tots els seus drets i se'l posa sota protecció reial. O també una protecció que arriba des de Roma a través de les butlles papals, com aquesta de Gregori IX de l'any 1238, en què també doncs, se li atorguen privilegis de protecció del monestir i totes les seves possessions. A banda de la col·lecció de pergamins, es conserven també 14 metres lineals i bueno, entre els arxivers això no és res, vull dir, veritablement és un fons petitonet, no? 14 metres lineals de documentació en paper, entre les quals tindríem uns 247 volums o llibres, perquè ens entenguem, i que equivaldríem, perquè ens entenguem entre tots, entre unes 90 caixes, 94 caixes d'arxiu. Tota aquesta documentació que us comento ha estat produïda per la comunitat al llarg de la seva existència, des del moment de la fundació fins a principis del segle XX, en aquest cas, i en el desenvolupament de les activitats que li són pròpies. I quines són aquestes activitats que li són pròpies? Quin tipus de producció documental generen aquestes activitats? Bàsicament les he dividit en tres. Aquelles activitats, que aquella producció documental generada per activitats com a comunitat monàstica i que per tant ens permet veure i entendre la vida de la comunitat, aquella documentació produïda per activitats com a monestir benedictí, és a dir, a través del culte, i també tota aquella producció documental generada a través de les activitats com a senyor feudal, és a dir, tota la part de gestió patrimonial. En la primera part, com a comunitat monàstica, som el que bàsicament segurament ens atreu més a tots i que ens permet veure sobretot la composició social i numèrica de la comunitat seria la documentació que ens testimonia l'ingrés de dones, no?, com a monges a la comunitat. Per exemple, la primera referència que tenim és aquest pergamí de l'any 1070 en què Guillem i la seva esposa Ermengarda doncs, ofereixen a la seva filla perquè entri al monestir de Sant Daniel i a més la doten per la seva entrada amb un mas, amb el mas castellà de Sant Martí Vell i una sureda a la parròquia de Sant Pere de Julià. Document juntament amb aquest altre, que és la donació i professió monàstica de la comtessa Brunicenda d'Empúries, viuda del seu espòs, del comte, que professa com a monja al monestir i també dona com a dot un mas a Garrigoles. Per tant, documents que ens permeten veure aquesta composició social, no? D'on provenien aquestes dones que entraven dins del monestir, quin era el seu nivell social anterior, i fins i tot podríem arribar a fer composicions numèriques o de procedència resseguint totes les signatures de les comunitats entre els pergamins de la col·lecció, i posteriorment també ho veurem amb altres documentacions. Són importants perquè, a diferència d'altres monestirs, com el de Sant Pere de les Cueles o Santa Clara de Barcelona, que també van ser benedictins i per tant també conservaven la carta de professió, que és l'acte que la monja ha d'escriure en el moment de la seva professió, i per tant és un document que fins que la regla de Sant Benet recull i que s'havia de generar i es generava, Sant Daniel no en conserva cap, només conserva els de després de la Guerra Civil. Segurament doncs, degut perquè durant la Guerra Civil es van perdre totes les actes de professió monàstica anteriors. Bé, això segurament que l'Esperança Correu a la tarda ens en podrà parlar molt millor, i que quan veieu els exemples que ens oferiran segurament veurem també la pèrdua que suposa no poder haver conservat dins de la comunitat, en l'arxiu del monestir, aquests tipus de documents. També per això, no només de l'entrada de monja, sinó per exemple de l'elecció, no?, de càrrecs dins de la comunitat. Per exemple, aquests dos pergamins, el primer, el de mà esquerra, es tracta doncs de l'elecció de l'abadessa Cecília de Foixà de l'any 1283 per part de tres comissàries, tres monges comissariades per la comunitat. I tot seguit, i de fet amb uns pocs mesos de diferència, ve el document de mà dreta, i que no és res més que una dispensa que tres comissariats del bisbe de Girona fan a la Cecília de Foixà, a l'abadesa electa de la comunitat, per dispensar el seu naixement il·legítim. De fet, textualment el document diu "defectum natalium quem peciabatur sine propria culpa", és a dir, que no tenia culpa d'haver nascut il·legítima, per tant se li dispensava aquest defecte i se ratificava la seva elecció com a abadesa de Sant Daniel. O, per exemple, nomenament d'altres tipus, no només d'abadesa, sinó de càrrecs dins la comunitat, com per exemple aquest altre que tenim aquí, que és el nomenament de Castelló Roquer, clergue de l'església de Sant Feliu de Girona, com a procurador general del monestir. Uns documents també que ens permeten veure la relació estreta que Sant Daniel va mantenir amb Sant Feliu de Girona. Moltes vegades els seus canonges van ser doncs, nomenats com intercediaris en sentències o causes entre la comunitat i un tercer, o fins i tot van tenir relacions no només com a procurador general, sinó també relacions devocionals amb la comunitat, etc., com també veurem. Per tant, documentació que ens permet estudiar l'activitat comunitària, també de la vida de la comunitat, del dia a dia, i que bàsicament la trobaríem a través de dues vessants, la que seria la vida teòrica o normativa, no?, estipulada per les normes, i també la part doncs, de la vessant d'aquesta vida comunitària pràctica, és a dir, la que podem dir doncs, la del dia a dia que ens aporta la documentació. A la part doncs, de normativa que estipula aquesta vida dins la comunitat com havia de ser, trobem ja des de molt a l'inici documentació com, per exemple, aquest pergamí de 1312, en què el procurador de l'abadesa, de Beatriu de Cabrera, en aquest cas de Sant Daniel, demana, insta el president de la congregació claustral benedictina de la província de Tarragona que insti a les monges de Sant Daniel de Girona a obeir a la seva abadesa. És a dir, l'abadesa tenia problemes dins la comunitat i demana auxili al president de la congregació per tal que, tot i que sigués un afer intern, doncs, posi una mica d'ordre i les monges doncs, obeeixin a l'abadesa. Només un mes després d'aquest document se'n redacta un nou, que són unes disposicions de la mateixa abadesa, Beatriu de Cabrera, en què doncs, disposa certes normatives per a la comunitat, com per exemple quins diners han de tenir les monges, quines misses s'han de celebrar després de la seva mort, el que s'ha de donar en el vestuari l'any de la seva mort, i també què s'ha de donar al capellà i al domer, perquè s'adonin les misses, etc. Segurament doncs, un conflicte que es resol a través de normativa, però que hauria derivat d'un conflicte a través d'alguna defunció, segurament, d'algun membre de la comunitat amb anterioritat. O normatives, aquestes sí ja molt més consolidades, no? Com la mateixa regla de Sant Benet, i que a l'Arxiu de Sant Daniel tenim l'honor de conservar dos fragments. De fet, no conservem tot el manuscrit, però sí que són dos fragments d'un mateix manuscrit de la regla de Sant Benet escrit en català. És un que va des del capítol, els fragments que conservem va del capítol 2 al 17 i del capítol 33 al 59. Bueno, hi ha unes quantes pàgines, però se n'han perdut forces. De fet, però és un testimoni també important haver conservat aquest manuscrit de la pròpia regla. O normatives molt posteriors, i que també ara l'Anna en parlava, com les que vindran després del Concili de Trento, com aquestes constitucions decretades per la Congregació Claustral Tarraconense pels monestirs femenins i que, òbviament, són una traducció de les disposicions conciliars de tridentines. Normativa que s'aplica i que podem analitzar al monestir com vivien a través doncs, no de la normativa, que la norma hi és, però com veiem es salta i hi ha problemes, sinó a través del dia a dia, i això ho veiem sobretot amb els llibres de comptabilitat, com per exemple aquest, que és un dels més antics que conservem aquí a l'arxiu. Es conserven 86 llibres de procurador de comptabilitat, de càrrec, entre 1583 i 1853. Fem una mica de trampa perquè el primer és de 1583, però el següent ja és de 1650. Per tant, els primers segles hi ha una mica de salt. Però bé, aquesta és la cronologia extrema, i aquest que teniu de 1690-91 és el primer que ja està en més bon estat de conservació. Per tant, són documents però que ens aporten... tot i que també ja està una mica tacat. Són documents que ens aporten moltíssima informació sobre el dia a dia de la vida de la comunitat, on apareix, per exemple, periòdicament, apareixen el llistat de membres. Aquí, per exemple, és una pàgina interna, tenim tota la part del que entra, dels diners que entren, no? del que recapten el monestir, i la segona part del llibre doncs, hi ha totes les despeses. Dins les despeses, com aquestes dues pàgines, tenim, per exemple, periòdicament les tandes, les racions que rebien la comunitat, i per tant tenim el llistat de monges que formaven la comunitat, i a partir d'aquí podem veure també l'evolució d'aquesta composició numèrica de la comunitat de Sant Daniel, que veritablement mai va ser una gran comunitat. En aquesta cronologia, no? El segle XVII, ens anem al voltant d'entre 10, 15, 18, en època medieval potser podem arribar fins a les 25, però que mai ens hem anat més enllà d'aquesta composició. Però a part de parlar-nos, per exemple, de trobar informacions a través de comptabilitat, de trobar informacions de la vida quotidiana de la comunitat, podem veure també, per exemple, com en aquesta altra pàgina, aquest fragment d'una despesa que ha pagat el senyor Cristòfol Alanyà, cirurgià de Girona, 10 lliures i som per la conducta, li dona al monestir tots els anys de servei a les senyores d'aquell, és a dir, el metge de la comunitat, qui era el metge de la comunitat. O fins i tot, i aquí segurament pels historiadors de l'art doncs, poden ser una font important de referències també, a totes aquelles despeses relacionades amb encàrrecs, amb serveis, com per exemple amb ornaments litúrgics, retaules, pintures, etc. Com per exemple aquest petit fragment que ens parla de que a Joan Mallol, argenter de Girona, se li paguen 14 sous per haver adobat la Vera Creu del monestir. A partir d'aquestes referències indirectes podem saber doncs, també quin era el patrimoni artístic de la comunitat, ja que avui dia, malauradament, és ben escadusser el que ens ha arribat. Per tant, analitzant tota aquesta documentació de l'activitat que produeix la comunitat en tant que comunitat, podem veure tant el funcionament intern de que és una comunitat monàstica, com veure l'alimentació d'aquesta comunitat, l'evolució dels preus del mercat, la contractació de serveis i quins serveis hi havia a Girona, no? quins artesans, quins comerciants hi havia que es contractaven, o fins i tot aquestes encàrrecs d'obres d'art, evolució fins i tot de l'edifici. En molts casos doncs, tenim despeses de guix, de rajoles, de vigues, que es permeten veure en quin moment l'edifici s'estan produint en reconstruccions i per tant també ens permeten resseguir una mica, no sempre, perquè a vegades no ens diu exactament què és el que estan modificant o reconstruint, però sí que podem doncs, recolzar-nos amb l'espai que s'ha conservat, amb el monestir que s'ha conservat, veure l'evolució d'aquest edifici i tot un llarg, etc. També dins d'aquesta organització de la comunitat interna ens aporta molta informació tot el que són llibres dels càrrecs o oficis desenvolupats dins de la comunitat, on cada monja tenia un càrrec, un ofici dins del monestir i se n'ocupava de gestionar-lo. Per exemple, al marge de l'abadesa, la priora i la secretària, que tot i que eren càrrecs importants i eren càrrecs de govern, no generaven pròpiament documentació com a tal, sí que tenim, per exemple, la sagristana, que era la que se n'encarregava de la sagristia. Aquí tenim un llevador de les rendes de la sagristana de 1815, i per tant gestionava tot el que estava relacionat amb el culte i amb l'església. Gestionava la sagristia interna del monestir, no l'externa de l'església, sinó l'interna del monestir. I per exemple, tot i que siguin documentació de tipus comptable o de gestió patrimonial, moltes vegades en aquests llibres que s'han conservat dels oficis, en aquest llevador mateix hi ha un apartat on hi ha les obligacions de la senyora sagristana, obligacions que ens parlen dels costums, dels usos de culte dins l'església, és a dir, si havia de pagar la cera, si havia de pagar el domer, el capellà, en un enterrament, quins palis s'havien de fer, etc, etc. Tota una sèrie de costums dins del culte de la sagristia del monestir. O també l'altre càrrec i ofici, que és el de la cambrera, que era la persona, la monja, que se'n cuidava de mantenir el parament de les cel·les, bé, de les cases de les monges dins de la comunitat i fins i tot del seu vestuari. Per tant, tots aquests càrrecs tenien unes rendes, unes propietats associades en el càrrec per tal que les rendes, els censos que en cobraven anualment poguessin ser gestionats pel servei cada un del seu ofici. Altres com, per exemple, la pietera. En aquest cas tenim un cap breu de la pieteria de 1670 i que el títol ens diu que és de Margarida de Copons, si no ho sabríem per l'escut que hi ha a la primera pàgina d'aquest cap breu que tenim a l'escut de la família Copons, pintat una mica. I fins i tot també el de l'infermera, que és un dels altres càrrecs dins del monestir importants i que rep donacions des dels primers segles i que de fet se n'encarrega doncs, de la infermeria del monestir, de regestionar les rendes adscrites a la infermeria. I finalment un càrrec que em corregireu si algú de vosaltres l'ha trobat en altres monestirs, no és el meu cas, que és el de la granera o les graneres, que de fet eren dues monges encarregades del graner del monestir, és a dir, de la gestió dels censos en gra que entraven i es conservaven al graner del monestir. En aquest cas, el llibre que apareix no, en imatge és un llevador del graner de 1801-1855. A les pàgines finals, per exemple, tenim totes els grans, és a dir, tots els censos que el Mas Miralles, que és una de les propietats importants del monestir a la vall de Sant Daniel, paga entre 1801 i 1855. I veus tota l'evolució de les collites i dels grans en aquest moment. Per tant, crec que pel que fa a història agrària aquest tipus de documentació pot ser molt interessant. Però a part, i em sap greu no poder-vos ensenyar perquè no es conserven a l'arxiu del monestir, també hi ha els llibres de la granera, en què veiem com les graneres pagaven les racions de gra proporcional per cada monja segons el seu càrrec. I per tant sabem les monges si vivien en quines cases vivien del monestir, si vivien juntament amb altres i quina porció de gra els hi corresponia. Un dels llibres, que a diferència de la resta que molts porten els procuradors, duien les mateixes graneres. Per tant, entenem que devia ser un càrrec important dins la comunitat, perquè fins i tot dins dels llibres de despeses de la comunitat són les úniques que se'ls hi compra paper i tinta habitualment per poder escriure. O almenys s'especifiquen a les despeses. La segona vessant, tota aquella documentació produïda per les activitats de culte com a monestir benedictí, ens permeten veure les relacions devocionals entre el monestir i la població que l'ha envoltat. I sobretot en els primers segles, per poder fer això ens hem d'anar, òbviament, un altre cop amb els pergamins, a la col·lecció de pergamins. Per exemple, a través de testaments, com el de Bernat de Sitjar, que el 1243 demana ser, bueno, escull sepultura al cementiri de Sant Daniel de Girona, i també li llega diverses possessions, entre les quals unes quantes a l'infermeria. O fins i tot aquest altre, que és un trasllat, no?, d'un document de 1265, en què la Brunicenda de Gironella, esposa vídua d'aquell moment de Ramon de Gironella, estipula o estableix un benefici a l'església de Sant Daniel i el dota amb unes rentes a Sant Martí Vell. Per tant, tots aquests vincles devocionals entre la societat gironina i Sant Daniel a través de donacions piadoses, a través de deixes testamentàries, d'escolliments de sepultura, però també d'institucions d'aniversaris i causes pies. I moltes vegades podem tenir l'acte que institueix l'aniversari, però també hi ha tota una sèrie de documents de la gestió d'aquests aniversaris o aquestes causes, i que també porten molta informació, com per exemple aquest que teniu en imatge, que és la causa pia que estableix Bernat Castells, que era canonge de Sant Feliu de Girona, el 1711, i que de fet és un llibre excepcional, almenys al meu entendre, perquè és una causa pia per donzelles maridar, és a dir, perquè es puguin casar les donzelles que vivien al monestir i vivien i servien al monestir de Sant Daniel de Girona. Però l'extraordinari del llibre, en el meu entendre, és que cada any fan un recompte de totes les donzelles que hi ha al monestir, i no només hi ha tal persona, tal altra, sinó que estipulen on viuen, a qui serveixen. Per tant, podem veure l'organització interna del monestir, com estava format en diferents cases, de qui eren aquestes cases, de la monja tal o de la família tal, etc., i quines donzelles servien a cada casa. Finalment es feia una terna de les que s'escollien, i l'abadesa acabava escollint la fortunada que es podria casar, a la qual se li donaven 25 lliures per poder pagar el dot al seu marit. En algun cas fins i tot se'ns arriba a dir amb qui és la fortunada, fortunat o no, amb qui es casa aquesta donzella, o en alguns casos fins i tot veiem com rebutja aquest dot per mantenir-se donzella dins el monestir, o passar l'agafa com a dot per poder entrar en un altre convent de la ciutat. Per tant, una relació de la condició social també de la dona en aquest moment molt interessant. És un exemple molt concret, però molt interessant. També podem veure tota aquesta relació devocional a través dels llibres d'aniversaris. Aquesta és la reducció que es va fer el 1753 dels aniversaris, misses i altres sufragis instituïts a l'església de Sant Daniel, i que a part d'incloure la relació d'aquests aniversaris, doncs dona referència sobre els drets de la sagristana, sobre les quantitats de cera que s'ha de cremar segons cada festivitat, fins i tot ens indica com s'han de celebrar enterraments a pagesos, menestrals i albats, les obligacions del capellà i el domer, com es feien o quines processons es feien a l'església, quin vestuari, etc. etc. Per tant, va molt més enllà de la gestió simple de les rendes associades als aniversaris. O altres documents que ens parlen més de rituals, les cerimònies pròpies de la comunitat, com per exemple aquest ritual de la benedicció de l'abadesa Ermessenda de Vilamarí de l'any 1421, que ens ha arribat fragmentat i bé, en una part també perdut a la part superior, però bé, ens ha arribat, per tant, com a mínim conservem un ritual de benedicció del segle XV. O, per exemple, altres, com aquest formulari de 1712, en què se'ns indiquen les cerimònies o com s'han de dur a terme segons algunes cerimònies i rituals dins la comunitat, com per exemple com s'ha de rebre una dona que vol entrar monja, o com s'ha de rebre el rei i la reina quan visiten el monestir, etc. etc. A part d'aquesta documentació també s'han conservat 55 llibres litúrgics entre el segle XVIII i abans del Concili Vaticà II, i que de fet es van apartar degut al canvi de litúrgic després del concili, no? Però que tot ell, tot aquest tipus de documentació ens permet doncs, veure les pràctiques litúrgiques dins la comunitat, observar les relacions a través de la devoció i l'espiritualitat entre el monestir i la població de Girona, veure també quin pes l'activitat del culte tenia en les rendes del monestir i de la comunitat, etc. I finalment, no sé si vaig una
mica...
I finalment, per acabar, tota la part de documentació produïda en l'explotació, l'adquisició i explotació i gestió del patrimoni que tenia la comunitat. Que de fet, tot i que l'he deixat per l'última, és la més voluminosa perquè gairebé es representa el 90% de la documentació conservada a l'arxiu. Per exemple, en aquest cas, en la primera etapa del monestir medieval, doncs tindríem donacions com aquesta de l'any 1021, en què es dona al monestir una propietat en el lloc anomenat Miralles de la Vall de Sant Daniel. De fet, encara avui hi ha el mas Miralles i, per tant, és una referència a aquest mas i a la família que data del segle XI. O, per exemple, aquest altre, que són reconeixements de dona pròpia per núpcies que passa a es casa amb una persona pròpia del monestir i per tant ella ha de reconèixer la dona que s'ha casat que passa a ser dona pròpia del monestir i que també se n'en conserva un volum important dins el fons de, bueno, dins la col·lecció de pergamins. O tenim les persones pròpies, però també els capbreus. Aquest és un capbreu de les possessions que el monestir tenia a Tordera de l'any 1320. De fet, són 5 pergamins que en el seu moment van ser cosits, són 5 suports diferents, però tots 5 són un mateix document, que és aquest capbreu. Capbreus que tenim en aquesta, o documentacions de tipus de gestió patrimonial i explotació, que en època medieval el tenim, ens aporten les informacions a la col·lecció de pergamins, però que entrant en època moderna, doncs, es conserven a l'arxiu 34 capbreus de diferents propietats i senyories que el monestir tenia arreu de les comarques gironines. I, per exemple, en aquest que tenim en pantalla, de l'any 1683-1696, és el capbreu de les propietats que el monestir tenia a les poblacions de Franciac, Púbol, Riudellots de la Selva, Sant Daniel, Caldes de la Malavella, Cassà de la Selva, Mollet, Madremanya, Vilablareig, Montfullà, Montilivi, Sant Gregori, Salitja, Salsa, Sant Sadurní, Aigua Viva, Vilarroja, Palol d'Onyà, Camp d'Urrà, però que en tenia molts altres més llocs. De fet, el patrimoni de Sant Daniel és un patrimoni força dispers en diferents poblacions al llarg de les comarques gironines. I, òbviament, els 23 llevadors de rendes d'aquestes propietats que s'han conservat també en el monestir. Tant de patrimoni, òbviament, també genera problemes de gestió i també tenim tot el que són els conflictes, els procediments judicials, les causes i plets que el monestir va tenir al llarg del temps. Per exemple, aquesta sentència de 1246 entre una causa moguda entre el monestir de Sant Daniel i Pere Carrera de Vilafreser pel batlliu que aquesta persona tenia pel monestir. O aquest altre, ja en forma, bueno, ja en forma paper, que és també un procés, una còpia de la causa entre el monestir i la companyia de Girona per les rendes de Garrigoles. No sé si recordem abans Brunissenda que havia donat unes propietats a Garrigoles, doncs al segle XVII havien portat algunes problemàtiques la gestió d'aquestes propietats. Bé, és aquesta part de la documentació del fons que dic que l'he deixat per l'últim però que és la més voluminosa, que gairebé suposa el 90% de la documentació de l'arxiu, aporta un gran volum d'informació sobre evolució geogràfica, demogràfica, de bon nombre d'aquestes poblacions, que en alguns casos, de fet, és una font indispensable per l'estudi d'aquestes poblacions que no s'ha conservat altra documentació. O també ens aporta informació sobre el moviment poblacional, l'evolució agrària, les condicions de la vida al camp, organització administrativa de la gestió senyorial, etc. És a dir, tot el que és per la història rural i agrícola pot aportar molta informació que, sumats als volums de comptabilitat, de fet constitueixen una veritable fons per, no tant per estudiar el monestir, que sí també, però per estudiar el món que envolta aquest monestir i que moltes vegades no, com historiadors no associem doncs, que ens pot un fons de tipus monàstic ens pot aportar tanta informació de fora al propi monestir. En aquesta documentació cal sumar-hi 32 llibres de la Biblioteca Antiga que es conserven entre 1602 i 1868 i que ens permeten veure doncs, els coneixements de la comunitat, les lectures que feien, les influències espirituals que tenien, per tant, quina formació tenien aquestes dones dins la comunitat, però també cal sumar-hi els 56 llibres i 63 pergamins que avui dia es conserven a l'Arxiu Reial de Barcelona deguts al moment de la desamortització. En aquest document, per exemple, conservat al nostre arxiu, és l'acte en què els representants estatals entren al monestir de Sant Daniel. Se'ns diu que l'arxivera i l'abadesa els van donar les claus de l'arxiu, però que en cap moment els hi van facilitar la feina. Entreu, agafeu el que hàgiu d'agafar, no ens hi podem negar, però no us ajudarem. I de fet també tota la relació dels 49 documents que en aquest moment també se'n van endur de l'arxiu. També trobaríem referències de Sant Daniel i del monestir a l'Arxiu Diocesà de Girona amb tot el vincle amb el bisbe, amb el bisbat i el bisbe, o a l'Arxiu Municipal de Girona, o fins i tot, com hem vist en aquesta imatge preciosa de les monges, o fins i tot a l'Arxiu Històric Provincial de Girona, sobretot en els fons notarials en què sí que estan localitzats quatre llibres que podrien pertànyer o que fan referència a concretament. Tots sencers al monestir, a part de trobar actes notarials relacionats amb el monestir en alguns dels manuals dels notaris de Girona. Però, de la manera que cal sumar, també cal restar tot el que s'ha perdut entre guerres i setges a Girona. I que, de fet, són forces d'aquí, segurament, que avui dia el fons que conservem a l'arxiu, després d'aquests mil anys, no sigui el que esperaríem. Per exemple, aquesta nota al lector d'un llibre sobre les relíquies del Sant Dubte del monestir en què ens parla doncs, que com per causa dels infortunis de la guerra, singularment per ocasió del siti, s'ha posat la ciutat de Girona el mes de novembre de l'any 1710, les senyores religioses del Real Monestir de Sant Daniel, fora i prop dels murs de dita ciutat construït, fossin precisades a tota precipitació a ausentar-se i deixar-lo sense poder recollir totes les coses que feien per ell. Entre les que hi patiren naufragi, fou un llibre semblant al present, és a dir, és una còpia feta a posteriori de la Guerra de Successió perquè es va perdre durant el conflicte. O referències a aquestes ja sí molt més recents, com aquest llibret que la comunitat va escriure en record de la guerra el 1977 i en què tenim dos fragments on, per exemple, ens diu que es prengueren mesures per a la salvaguarda d'objectes de valor, la imatge de la talla de la Mare de Déu de Montserrat, i també ens diu que a Can Llinàs s'hi portaren documents i tres sacs de pergamins de l'arxiu, els tres sacs que es van quedar allà perquè durant el conflicte van ser cremats. Per tant, tres sacs de pergamins de l'arxiu que se sumarien a aquests pergamins anteriorment que hem mencionat. Per tant, arribant a la conclusió, ja hi acabo, malgrat que no ens ha arribat fins als nostres dies tot el que la comunitat de benedictines va produir al llarg d'aquests mil anys i que segurament que després de mil anys que hauríem d'esperar que hauria estat molt més voluminós del que tenim avui dia, crec que són moltes les possibilitats d'estudi que ofereix aquest fons, no només del propi monestir, de la seva comunitat, de l'espiritualitat femenina, de la condició de la dona, també sobre el camp agrari, sobre la història econòmica, etc., sinó que pot aportar molta informació del conjunt de la comunitat i del món que l'ha envoltat. No es tracta de, a vegades hem tingut o hem percebut les comunitats femenines o els monestirs femenins a través sobretot de la idea de la clausura com bombolles, no? Aïllades del món, tancades i recloses en si mateixes. Quan vas a la documentació te'n dones compte que això no és cert. És veritat que durant segles van tenir la clausura, però aquestes comunitats no eren alienes al que estava passant a fora, no eren alienes al món en què vivien i això està palès en la documentació. només abans d'acabar, espero, després d'haver-vos vengut una mica el producte que entre vosaltres, doncs sí, aprofitant el mil·lenari, no? Si sabeu que teniu, ja ho ha dit la priora, teniu les portes obertes també de l'arxiu perquè es puguin doncs, dur a terme moltes més investigacions que esperem que així sigui. Merci.